Bon dia a tothom. Ja torna l'hora del vermut amb moltes ganes de fer petar la xerrada amb tots vosaltres, però em permetreu que avui trenqui el protocol i passi directament a saludar des de les llunyanes terres de Terra Santa el meu bon amic amb el qual vaig tenir el plaer de conversar fa dos estius i molta gent ho recorda, el pare Joan Maria Bernet. Bona tarda, pare Bernet.
Hola, bona tarda, Jaume.
M'han arribat, veus de que us ha nevat a Jerusalem?
Sí, fa dos o tres dies que hem tingut una gran nevada i encara es pot veure pels carrers i per les teulades de la ciutat una nevada molt intensa que doncs, fa esperar un any de prosperitat, almenys per l'agricultura, no? Que bona falta li fa.
Molt bé, mossèn Joan Maria o pare Bernet. Per mi, recordo amb molt carinyo aquella entrevista que vam tenir el dia de Sant Joan, de fa dos estius. I vostè ens va comentar que fa 20 anys, no?, que està a Terra Santa.
Sí, ara ja em farà 23 complets, ja que sóc aquí.
23, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
I domina bé l'àrab i l'hebreu?
Mira, nosaltres vivim amb la comunitat, jo sóc salesià, vivim en comunitat, i la nostra llengua oficial actualment és l'anglès. Mm. Abans era l'italià, ara és l'anglès. L'àrab i l'hebreu els he estudiat, però em manca la pràctica de poder parlar amb la gent, perquè nosaltres estem en la comunitat, difícilment tenim aquesta facilitat de poder parlar i de poder practicar la llengua.
Vosaltres teniu un col·legi, no, pare Bernet?
Sí, aquí a Terra Santa, als Salesians, tenim quatre cases. Dues cases són d'escoles professionals, una a Natzaret, l'altra a Betlem, una altra és una escola agrícola, a Benjamal, i la casa on estic jo, a Jerusalem, que es diu Ratisbon, és un estudiantat teològic per la formació dels sacerdots salesians que estan acabant la seva carrera, són els quatre darrers anys d'estudis sacerdotals.
Recordo molt que vostè em va comentar, quan vam parlar de la situació del Líban, era aquell estiu que Israel ataca el Líban i que destrossa un país amb un tres i no res, jo li vaig dir, així els libanesos, ciutadans de segona, i vostè em va postillar, i els palestins, ciutadans de tercera.
Potser sí,
Ens ho va dir així, diu, aquests dies estem seguint, no sé, amb una mica de recança, aquelles imatges d'aquella gent empobrida a la franja de Gaza, com vostè que està més a prop, té alguna notícia que ens pugui dir?
Sí, ara últimament ho heu vist també per televisió, hi ha hagut aquest trencament del mur que separa Gaza d'Egipte i tota la gent, milers de persones, s'han precipitat a Egipte per recollir les coses que podien, sobretot de coses d'alimentació, perquè estan passant realment un calvari, una necessitat extrema. I va ser quasi com un acte de desesperació d'arribar o enderrocar aquest mur i així la gent va poder passar a la part d'Egipte i es va proveir de tot el més necessari.
Sí, perquè
ara això sempre té un risc, perquè alguns se'n van aprofitar per portar també a l'interior de Gaza armes. I és el que Israel no vol de cap manera. És la situació de sempre, no? El perill, la desconfiança, la sospita que mou les relacions entre aquests pobles.
Vostè era un home optimista fa dos anys, deia que confia que un dia arribi la pau. Després de dos anys, com està aquest optimisme de vostè?
Sí.
Que va saber transmetre als nostres oients?
Sí, jo continuo esperant. Primer, doncs, com a cristià, mai hem de tancar les portes ni a l'esperança ni a les possibilitats humanes, tot i reconeixent que el problema és la cosa més complicada que es pugui imaginar. Ho miris d'on ho miris, des del punt de vista històric, religiós, polític, econòmic, geogràfic fins i tot. Ho miris d'on ho miris, sempre trobaràs allà mil impossibilitats, mil problemes, mil qüestions. Ara, malgrat tot, hem de confiar també en la bona voluntat de les persones, amb el pas del temps i també amb l'ajuda de Déu, que el qual és invocat per tot arreu del món perquè pugui arribar un dia, no sabem quan, però que arribarà la pau a la Terra Santa.
Enguany vam veure que Betlem havia tornat a rebre turistes, semblava una bona notícia, no?
Sí, i ho és, i gràcies a Déu continua així, molts turistes, molts pelegrins, i per aquest any es pensa que la cosa anirà augmentant. Aquest any és la primera vegada que a l'aeroport de Ben Gurion, de Tel Aviv, han ultrapassat els 2 milions de peregrins i de turistes. Ha estat un boom, una cosa extraordinària, i es pensa que podrà continuar així. Però està clar, són aquestes situacions a vegades tan conflictives que quan menys tu pots pensar un atemptat o l'esclat d'algun conflicte i puguin anorrear novament totes aquestes esperances del punt de vista turístic o dels peregrins que venen a Terra Santa.
Vostè, en les escoles, els vostres estudiants, que són fills, són palestins? Teniu estudiants palestins?
No, aquí a casa nostra.
Sí. No, o a les cases que teniu.
Sí, mira, hi ha dues cases, com t'he dit, no? Una a Nazaret i l'altra a Betlem. Nazaret pertany políticament a Israel. I llavors és una escola muntada, subvencionada totalment per l'Estat, és a dir, perquè l'Estat d'Israel paga doncs, els alumnes, els professors, el material didàctic, una cosa extraordinàriament...
ben organitzada.
Ben organitzada, no? I és doncs una escola que funciona molt bé. En canvi, la de Betlem no té cap subvenció de res, només benefactors que saben de la necessitat d'aquesta escola i envien doncs una quantitat o una altra d'Europa, d'Itàlia, d'Alemanya. I es nota doncs la gran diferència entre una escola i l'altra, però de totes maneres, mira, ens esforcem, els salesians, que aquesta és la nostra vocació, per donar una mà a tot aquest pobre jovent que tant ho necessita, no? Tant materialment com psicològicament i espiritualment.
Els estudiants, per tant, de València serien normalment àrabs?
Sí, són àrabs. Àrabs que són... Els àrabs poden ser o cristians o musulmans. Més o menys la meitat són cristians i l'altra meitat musulmans a les escoles nostres aquí.
Fa bé de dir-ho perquè a vegades hi ha una confusió. Per tant, hi ha també palestins cristians.
Sí, molt palestins bé. Cristians, sí, sí. Sí.
Sap que enguany hi haurà eleccions als Estats Units. Vostè creu que un canvi de president pot millorar la situació del poble palestí o tot seguirà igual?
A mi em fa l'efecte que la mala sort d'aquest règim actual ha estat la guerra de l'Iraq. Primer, amb si mateix, que ha estat un desastre que tothom reconeix i la història ho reconeixerà. I a més, perquè ha tret totes les energies, tota la voluntat que s'hagués pogut utilitzar per la Palestina i per Israel, i en canvi allà ha estat un desastre i aquí pràcticament no s'ha fet res. Ara últimament s'ha llançat aquesta conferència de Nàpolis, que veurem quins seran els resultats, no? Ara jo penso que el proper president, o propera president, no sabem què serà, però estant més lliure, segurament podrà rellançar amb més eficàcia doncs aquest procés de pau tan necessari entre Israel i Palestina.
Li preguntava això dels Estats Units perquè vostè, de manera molt atinada, a l'estiu ens va recordar que bona part de la problemàtica és pel paper que té als Estats Units.
Sí,
sempre recolzant, saltant-se les normes internacionals, vetant decrets del Consell de Seguretat.
Exacte. I ara es veuen les conseqüències, no? Ha estat una política molt, molt parcial i, per tant, molt desencertada. Sempre, doncs, amb els pobres palestins com a víctimes i com a gent que més han sofert per aquesta política parcialista dels Estats Units.
Aquests dies que aquí us ha nevat, vaig veure també que havia arribat un rigorós hivern a la Franja de Gaza, quan aquí a Falset hem tingut unes temperatures gairebé primaverals. Suposo que encara els hi costa més el dia a dia amb aquestes temperatures que no deuen estar acostumats.
Sí. La pobra gent que no tenen ni calefacció ni aigua calenta. Han passat uns dies molt, molt, molt durs. Aquí una de les pregàries que nosaltres fèiem a la comunitat era per la gent que sofreix pel fred durant aquests dies de neu.
Pare Joan, tinc uns simpàtics convidats a la tertúlia que també em sembla que estarien interessats en fer-li alguna pregunta. Si és tan amable, ara s'adreçaran... Si algú de vosaltres, Jordi, tenim... és el Jordi Castelló d'aquí a Falset.
Hola, molt bé, molt de gust.
Què
Jordi?
Hi ha, pare, què fem?
Molt bé, endavant.
La seva vida deu ser una mica dura, aquí baix, també.
Sí, Ho és perquè sempre hi ha en el rerefons aquest problema tan difícil, no? Amb tant de sofriment i amb tant de sofriment, diríem, de pobresa i de incertesa per uns i sofriment de por, de sospita pels altres. Ara nosaltres aquí, com la major part de la gent i els turistes que venen i els pelegrins, doncs fem una vida bastant normal. Podem dur a terme les nostres tasques aquí al seminari, com a les nostres escoles. Pots anar a Jerusalem, pots viatjar d'aquí cap allà sense que es noti gaire aquesta cosa que roman, doncs, diríem, com en el rerefons. Però existeix, eh?
Però patrulles sempre n'hi deuen poder haver,
sí,
per aquí.
Sí, sí, soldats. Aquí veure soldats pels carrers i per les carreteres és la cosa més habitual, eh?
Llavors, com ho podríem arribar a fer perquè s'entenguessin els palestins àrabs amb els israelis?
Ui, això ja fa anys i anys, anys i panys que s'està buscant i és molt difícil, no? Per tota aquella sèrie de problemes que dèiem al principi. Només pensar, el fet només de Jerusalem ja és un problema que no podeu imaginar la complicació que suposa. Tant que entre els partits que recolzen el govern, un dels més forts, que es diu el Shas, molt ultrareligiós i ultranacionalista, ha dit el dia que es comenci a tractar, si es tracta el cas de Jerusalem, nosaltres ens dimitirem. Com ara, fa pocs dies només, un partit dirigit per un tal Lieberman, perquè sí, es diu Israel Beiteno, va deixar el govern també perquè era contrari a la conferència d'Annàpolis. Sí. És a dir, el mateix govern està molt dividit, no?, per les tendències dels uns i dels altres. Israel és un país democràtic, però amb mil opinions, i les més contrastants que et puguis imaginar. Per això aquest diàleg o aquesta entesa entre uns i els altres és molt difícil, molt difícil.
Molt bé, pare Bernet, l'encoratjo perquè continuï vostè amb la seva feina.
Esperem que sí, eh? Gràcies, Jordi.
Ara el deixo amb un noi que està acabant la carrera d'Econòmiques, que es diu Josep.
Okay.
Josep,
hola, pare Bernet. Molt,
hola, Josep,
molt encantat de saludar-lo.
Hola, igualment. Molt bé, Josep.
Jo volia preguntar-li, vostè que és una persona profundament religiosa, no creu que si, sobretot en aquesta zona del planeta on vostè està, si les persones que aquí habiten es prenguessin la religió més com una cosa més personal i sense mirar de barrejar-ho amb les lleis i amb els corrents polítics, el problema que es viu en aquesta zona seria molt més lleu del que és ara?
Ho dius molt bé, i aquest és també un dels problemes més difícils i més profuns, perquè uns i altres i els de més enllà entenen la religió a la seva manera i entenen també la religió, almenys molts d'ells, en funció d'una política o en funció d'un partit. I llavors és la religió supeditada, en lloc de ser al revés, en lloc de ser una religió que il·lumina, que ajuda, que fa veure els drets dels altres, no? És una religió que només va recolzant les pròpies idees. I aquesta és una de les fatalitats en què es troba el problema de la pau entre Palestina i Israel.
Pare Joan, perdona, Josep, li volies dir alguna cosa més?
No, només agrair-li el seu comentari.
Pare Joan, jo tinc una cosa, una mica una espina clavada. Vostè me va parlar de que teniu el vostre monestir o el vostre centre, teníeu vinyes, no? O teníeu oliveres?
Sí, un gran oliverà.
I que vostè li recordava el paisatge del priorat.
Exacte. És com si fos un trosset del nostre priorat, no?
I me va dir...
Amb vins, amb olivers, amb ametllers, amb vinya i tot.
Està a prop de Jerusalem?
Sí, prop de Jerusalem. Sí, és la casa on estàvem abans nosaltres.
I aquest mur que han fet de separació també...
Doncs mira, és un mur que ha separat tota la nostra propietat, que és molt gran, té més de 70 hectàrees, amb uns marges, amb uns bancals plens d'olivers, tot això passa a Israel per la divisió d'aquest mur.
És a dir, us ha perjudicat també?
Sí, a nosaltres sí, ens ha perjudicat, però especialment ha perjudicat a la Palestina, perquè això és terra de Palestina.
És a dir, els hi prenen la terra.
El mur, com que l'ha projectat Israel, doncs llavors tota aquesta propietat i moltes altres han anat a parar en mans dels jueus. Allà tenim també els cellers dels vins, que són molt coneguts aquí per Israel i per el Pròxim Orient. Doncs tot aquest celler de vi també ara passa a Israel. són d'aquestes injustícies, veus, també, i ningú no hi posa remei. Aquest mur va ser condemnat ja pel Tribunal Internacional de la Haia, ara fa de 3 anys, però la senyora Amèrica va donar el seu vot a favor. I llavors, mira, tot continua endavant, el mur s'està construint i...
Continua construint-se, continua separant encara més quilòmetres.
I encara més quilòmetres, sí. I a més, no solament nosaltres ens quedem perjudicats, sinó també les salesianes, les germanes salesianes, que tenen una escola amb molta activitat, una escola amb nens i nenes que provenen de Betlem, que provenen de Betjala o de Betsahur, però ara aquest mur separa l'escola de totes aquestes poblacions. I elles estan molt preocupades perquè si aquest mur doncs, un dia s'acaba, perquè l'estan construint, doncs es veuran tallades de la seva activitat normal. Ho deies molt bé, una espina clavada amb tu mateix, perquè ho és per tota gent que estimi mínimament la justícia i vegi la realitat d'aquest país.
No el molestem més, pare Joan.
No, al contrari, molt de gust. Però, no sé si us he pogut donar alguna idea.
M'ha dit vostè que té intenció de venir aquest estiu a veure els familiars del Marroig.
Sí, del Marroig.
Pels nostres oients, el pare Bernet és l'oncle de la Roser Bernet, molt bona col·laboradora de Ràdio Falset.
Ah, molt bé, me n'alegro.
Sí, fa molts anys que col·labora la Roser en programes literaris. I voldríem, si ve aquest estiu, poder tenir una conversa en calma, com vam fer fa dos estius, que va agradar i va complaure molt a la gent. Només per acabar... Enguany, el Bisbat de Tarragona celebra el jubileu de Sant Fructuós.
De Sant Fructuós, sí,
i té una campanya, vol fer una campanya solidària amb els cristians de Terra Santa, que clar, la majoria són palestins.
Sí, molt bé.
Doncs, quina... Deveu tenir necessitats de tot tipus pel que m'heu...
No, sí, sobretot per la gent més necessitada, no? Sobretot pels cristians que tenen aquesta trista tendència d'emigrar. Se'n van... perquè són els més desvalguts, diríem, no? Els àrabs se senten més enfortats perquè són molts, els jueus no ho cal dir, i els cristians és una minoria com a més desemparada o més desvalguda, i mira, tenen com a sortida anar-se'n del país, i és una llàstima.
Molt bé.
Sí.
Li diré en hebreu shalom.
Shalom,
àrem,
molt bé.
Shalom, no?
Shalom,
amb àrab shalom.
I amb àrab salam, sí, molt
Pau.
Molt bé.
Pau, per aquesta terra tan estimada per tots nosaltres,
molt bé,
de l'altre costat del Mediterrani.
Molt bé.
Ho saludem, una abraçada molt
gran.
Gràcies,
per aquesta col·laboració. Gràcies i records a tots.
I espero que no sigui la darrera vegada que podem parlar amb vostè.
Molt bé.
Adéu-siau.
Gràcies,
adéu-siau.
Bé, me sembla que ha estat una conversa interessant. Emotiva,
Molt, molt.
Ens veieu el dichós mur de la senyora Amèrica.
Te poses
a cent, perquè no ens ha parlat un militant d'un partit polític, un activista, ens ha parlat un religiós, amb un to de veu molt suau, però ja ho vist, el que és injust, digues, Dolors.
De totes maneres, el que és, o sigui, a mi el que em fa por d'aquesta època que vivim ara són els fanatismes.
Sí.
Perquè vull dir que...
Ell ne va parlar,
Sí, me'n recordo, perquè el vaig escoltar-lo. Jo penso que, vull dir, els fanatismes a tot el món, perquè clar, el problema és que les coses no passen perquè sí. O sigui, la situació que hi havia a Israel quan va començar el conflicte, hi havia una part d'un costat de fanatisme i una altra part que no hi havia, o sigui, els palestins en aquella època, quan van començar, no estaven imbuïts de la situació que hi ha ara també, perquè clar, una situació d'assetjament, els nens no juguen, tenen armes.
Sí.
Vull dir que...
Ell va recordar que la pobresa alimenta el fanatisme. Ho va dir molt clar, I fixeu-vos que us he dit, el conflicte de l'Iraq, ajudat, ajudat a alimentar més.
Sí,
ajudat
més. A alimentar més, clar.
És que, llavors, jo és que, no sé, potser és un anàlisi molt ingenu el que faig, però penso, o sigui, com pot ser que al món estem tots tan pirats, no? O sigui, perquè clar, quan li preguntaves, no? Aquí li has preguntat, Tu li has preguntat, no? Sí. Que com s'acaba...
És sí, que dius... Fins i tot un religiós et reconeix que dius, relacionar ostres, la religió és que, però amb, és tot, amb el govern no és adequat.
És tot, no? És tot tan... No? Vull dir que veus el món amb unes postures tan extremistes, però inclús a casa nostra, eh? Vull sí. dir que dius, ostres, no ens podem sentar i parlar i acceptar la discrepància i sobretot respectar la llibertat individual de com penses o com sents. Jo sobretot amb el tema no, de les creences, no? Vull dir...
Ja sé per on apuntes, ja sé per on apuntes, però me permet... Truqueu! 977-83-00-44. És que no he pogut ni presentar ningú avui. La Rosa Gairal...
Jo aquí, calladeta.
No tenies, aquells olivers de Pradell, també recorden sí, els de Palestina,
els de Palestina.
Molt bé, Rosa, no, però... i et felicito per l'èxit teatral,
gràcies,
la setmana
gràcies,
passada.
Sí.
Lleno completo.
Lleno completo, molt bé.
Vindràs
molt
per bé, aquestes terres?
Bé. Sí, però no sé quan. Però sí, estem pendents de què ens diguin.
També tenim en Josep Maria Clua.
Josep,
perdona. Aquí, Joan Maria i en Jordi Castelló. Tant el Josep com el Jordi han portat deures, però el deure és que ens truqueu 977-83-00-44. I ens comprometem aquest estiu, si ve mossèn, intentar de fer un programa, no, Rosa?
Sí, i tant.
Ens animaríem
sí, tant
tots plegats, sí. una conversa distesa.
Una tertulieta.
I...
Sí.
No, va ser molt interessant l'altra vegada.
Però aquesta vegada me fareu costat,
sí,
eh?
Sí.
Perquè aquella vegada va ser així, a salto de mata, sí. Que es diu en castellà. Mm. Molt bé, ens fa possible que arribi això a casa vostra el Toni Escoda, el nostre tècnic, que gràcies a ell... Això funciona. I ens... Heu sentit bé la connexió des d'Israel?
Molt bé, sí, perfecte.
Molt bé.
Sí, perfecte.
Com a casa, eh?
Sí, sí.
Perdona, Dolors, te deixo continuar una estoneta, però després anirem a temes bursaris que sé que t'interessen molt.
No, més que res la reflexió... No sé, potser... Que amb totes aquestes coses que hi ha, amb la situació que hi ha al món, penso que, i pensant en aquest trosset de casa nostra, d'aquí de Falset, del Priorat, o sigui, amb la gent més propera nostra, que realment tindrien que buscar de ser més solidaris i sobretot més compromesos. Jo penso que és molt important educar amb valors en els nostres nens, o sigui, perquè estem en una societat que procura molt cadascú per ell mateix i els altres que s'ho facin veure, no? Vull dir que jo penso que...
La societat del tomate.
Per això
se mor el tomate.
Una bona notícia d'aquesta setmana, no?
Això se sentua cada dia més,
per
eh?
Per això.
Perquè té un inconvenient. Perquè no pots anar a una tenda i dir doni'm una pastilla de la pau, i ara una de la solidaritat.
3 quilos de solidaritat.
I ara una de la participació. Si jo es pogués anar a comprar en una botiga així, seria perfecte. Però com que no s'hi pot anar a comprar, és allò, no?
Truqueu-nos i participeu,
Que moltes vegades diem, som molt solidaris, sí. Però de boquilla...
Sobretot en temes com aquest, que sovint surten a les notícies i no se sap per què, el tema d'Israel no és que hagi millorat ara respecte fa uns mesos o uns anys, però no se'n parla tant. Potser perquè hi ha eleccions als Estats Units, potser perquè aquí també tenim eleccions, i quan passin se'n tornarà a parlar més, no? Però és una mica...
Sí, sí.
Home, jo torno a dir, aquelles imatges jo eren corpridores, a veure aquella gent que passa necessitat saltant un mur, a més un mur,
I els hi veus la cara, i veus com salten aquest...
I el menjar,
que els hi falta.
Matalassos i...
De totes maneres, quan digues això de la solidaritat, penseu que hi ha moltes petites ONGs que són gent que utilitza el seu temps i els seus diners per anar... Per exemple, jo tinc unes amigues, aquestes que us explico de vegades, que han anat moltes vegades, estan en contacte... diari amb les dones tant de Palestina com d'Israel, que a vegades, o sigui, a l'anar allà, elles diuen més que res és per donar suport, perquè massa no pots fer, o sigui que, a part de portar medicaments, portar no sé què, però és, aviam, jo penso que no és només anar a comprar, sinó és exercir també el fet de... Hi ha coses petites que es poden fer i que això fa que... com a mínim la gent quan està en una situació així senti que agafa forces. Per exemple, nosaltres a la meva associació de tant en tant convidem alguna d'aquestes dones i a vegades no només serveix perquè vinguin i expliquin, sinó també perquè tinguin 2 dies de veure el sol, de no veure soldats, de respirar tranquil·les. És que... Vull dir que és...
De relaxar elles una mica i llavors explicant-ho també els hi passa una mica el seu mal.
Clar, i és agafar un altre cop energies.
I agafen energies per tornar-hi.
A veure, la notícia, diguéssim, rosa de la setmana. Ja sé que diríeu, perquè en parla el Jaume, parlaves abans de solidaritat, de la rosa de cada un va a la seva. Aquesta notícia ha complert tots els diaris. Aquesta que s'ha acabat un dels programes, per mi, més nefastos de la televisió, però més vistos.
El tomate.
Però diu que algú nou programa farà vol vell. Vull dir que hi ha perill de que el nou sigui pitjor que el vell. Valtros ho va veure mai, el tomate, habitualment? Mai.
No, alguna vegada,
ni fent sàping.
Sí.
Habitualment no, bueno, però...
Fent sàping, passes sí. Per allà i dius, ai, mira, que raro.
Sí. I t'hi enganxaves?
No.
Tu, Josep?
Un programa sense del tomate no l'he vist mai.
No, jo tampoc, però fent sàping sí.
Públic de Falset i de la comarca, ho escoltam, heu vist mai sense el programa tomate? Ho sap greu que marxi? Penseu
no,
que és el pitjor
no.
De la tele brossa?
Sap greu, no. Home, n'hi ha uns quants
aquí
més.
Aquí la tele el feia?
El 5.
Ah, no,
n'hi ha...
Ah, no, que no t'arriba?
Sí que deu arribar, però no ho tinc.
Ah, no,
dona, si vols ja vindrem i t'ho programarem.
No cal.
Però això, o sigui, jo crec que n'hi han de pitjors, de programes d'aquests, però bueno, o sigui, jo sí que l'he vist, i a vegades... Quan
I l'has aguantat sencer?
Jo alguns sí, o sigui, quan he estat molt depre, mira, o sigui, quan tal de no veure segons què, prefereixo veure segons quina altra cosa, o sigui, no és que jo...
Vaig a veure sang i fetge.
Exacte, vull dir, saps allò que abans de veure segons què, doncs mira, i sobretot, com que el que no trago són els anuncis, abans de tragar-me anuncis prefereixo veure el tomate.
No, però han baixat aquest tipus de programes, des de fa un any o així, si ens fixem, els programes que abans feien a les tardes eren totalment de notícies del cor,
sí.
I ara els han substituït per un que són mig del cor i mig de coses d'actualitat, perquè en van començar a fer una a la primera, d'actualitat.
I concursos.
Sí, concursos també. Concurs.
No, sí, els sí. Programes de la franja ja no de la tarda tant. És el club, que és el millor de la casa, de les cadenes, el de l'OMS. Llavors hi ha la TV1 que fa una sèrie que està, jo no l'he vista, però tothom està enganxat, que és sobre la República, diuen que està molt bé, i ja està, mitja Espanya enganxada en aquesta sèrie. I el telèfon...
A veure si ens truca algú. Digues.
I després hi ha la 4, que ho fan ben fet, és un programa d'entreteniment, però amb gràcia, o sigui que... I després ara hi havia el tomate i ara hi ha la 3 i han tret, ja no hi fan programes d'aquests, sinó fan també un culebrón.
Mm. Hola, bona tarda. Tenim una trucada telefònica, la qual cosa ens omple d'alegria. Diguis...
Bueno, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Soc la Montse Pellegé i truco d'aquí Falset. I, bueno, volia parlar d'una cosa d'aquí al poble.
Digues, Montse.
Primer m'ha sapigut greu perquè com heu parlat amb aquest... amb el...
Joan Maria Bernet.
Amb el Joan Maria.
Pare Bernet.
Dic, semblava una cosa, no superflua, però allò una mica...
No, banal,
no?
Ni molt menys.
Però ara com heu tornat lo del tomate i el tomate sí. Encara és més banal.
Més banal, sí.
Dic, doncs ara treuré el meu... Vull parlar del tema.
Digues.
És una cosa que fa referència aquí al poble.
Digues, Montserrat.
Bueno, aquí al poble o aquí al carrer.
Ah, una cosa, Montserrat, ja saps que t'obsequiem amb una ampolla de la cooperativa Esmerçat al Set, molt bé, digues,
bueno,
Montserrat.
Doncs moltes gràcies. Doncs, bueno, mira, jo visco aquí a la Fontvella.
Sí.
A la Fontvella està prohibit aparcar. Resulta que fins ara el nou ajuntament semblava que fos més tolerant i doncs, la gent aparcava i no passava res. Al desembre, els dies de festa, van fer un dinar familiar, van vindre uns parents, i com són gent gran, van deixar el cotxe aquí davant de casa. I nosaltres, amb tota la confiança, deixeu-lo, que no, ara no diuen res. I quan van baixar la sorpresa, ens havien posat una multa. No un avís, ja la multa. I bueno, doncs, dius, pago i no dius res, no? Però allò que et sap greu, no? Perquè dius, potser s'hagués hagut de, almenys notificar-ho. I... ara el que estic observant, i per això ara estic així com una mica, ja dius, ja n'hi ha prou, és que cada dia, a tota hora, hi ha cotxes, baix al carrer. I se veu que els municipals no passen i no posen multes. Està el fill d'un municipal que deixa el cotxe i tota la nit. I llavors representa que això és una mica així arbitrari, si passa bé, si no què. I llavors, doncs no, si l'autoritat està prohibit, està prohibit per tothom, i si no, doncs que ho tolerin... Per tothom. I això és el que em sap greu. Després, una altra cosa, al Vallet, la meva germana tenia el cotxe aparcat amb els gossos dins el cotxe i també, quan se va donar compte, allò un moment que entres i surtes que deixes dues coses, que era evident que havia de treure el cotxe, també quan va sortir la multa al cotxe. No podien entrar un moment i dir, escolta, que és el teu cotxe, mira, treu-lo, que ara a partir d'ara posaré multes. El que estic queixosa és d'això, no?, de no avisar una mica, de dir a partir d'ara o posarem multes o ara això ja no es pot fer, no? Bueno, vol dir que era aquesta. I com sé que l'alcalde l'escolta, la tertúlia, doncs una mica que...
Molt bé, i m'agrada que truqueu i que,
clar, que tingueu aquesta, aquesta
llibertat de poder donar el vostre parer sobre qualsevol tema.
I aquests dies, com aquell xic de l'eurodiputat se queixava als guardans una mica de que hi ha gent que perquè porta l'uniforme sembla que ja siguin los amos, no? I que nosaltres hem d'anar submisos, doncs a mi això també em sap greu. No sé, era,
ja veig que no estàs gaire submisa, eh, Montse? No. Has parlat amb molta llibertat.
I com sé que la ràdio l'escolta molta gent, doncs és la manera de que és un vincle. Escolta... Perquè si no, a vegades parles directament a l'alcalde, sí, ja ho diré, ja faré, però no veus que la cosa canvi.
Molt bé, Montserrat.
I sembla que si ho calles, que només te passa a tu. I a la llarga, vol dir, hi ha gent que...
T'agraïm la teva participació.
Vale, doncs.
Vale. Adéu.
Jo vull contestar-li, perquè jo crec que és molt important, Montserrat, que a part de dir-ho aquí, que trobo que està molt bé, però fer-ho per escrit, o sigui, i entrar-ho al registre de l'Ajuntament, perquè aquestes coses és la manera de que constin. I, i llavors entra el ple, i això, o la Junta de Govern, o la cosa no sé com va, i llavors les coses consten. Jo crec que no tenim que tenir por, som els ciutadans, tenim tots els drets del món, de la mateixa manera de parlar és agafar una noteta i posar-ho per escrit i que entri, i entrar-ho pel registre, que d'aquesta manera queden constància les coses. Jo, de veritat, que penso que és la millor manera de fer les coses, eh? Vull dir que així no queda ni pels carrers ni pels passadissos, sinó que tenen que contestar, llavors és una manera efectiva de poder fer les coses.
Molt bé, Dolors, la teva puntualització la trobo molt pertinent.
I a més, això que diu la Dolors és molt interessant, perquè quan dones algo per escrit, una reclamació o una suggerència a l'Ajuntament, obligatòriament allò es diu a les juntes.
Sí,
s'ha de contestar. I això està molt bé i animar la gent que ho faci. I també no sé si es pot fer via mail.
Sí, es pot fer via mail.
No, em sembla que no queda per registre.
A veure, jo vaig fer no una reclamació, sinó una suggerència, perquè hi havia un escapament d'aigua i ho vaig fer via mail, perquè érem un cap de setmana, llavors al cap de setmana no trobes ningú. I hi ha un apartat al llit que et diu: vols que et contestem?
Molt bé. Seguim endavant, perquè portàveu uns deures i sou molt aplicats, tant el Jordi com el Josep. Josep, comencem amb tu, que ets el jove, eh?
Sí.
I a més parlarem de quartos. La Rosa no sap si la seva jubilació està segura amb aquests cracs cracs bursaris que estan passant, perquè tu m'acorregies a micro tancat. Podem parlar de crac bursari o encara no?
Home, a dia d'avui no podem parlar de crac, és una petita,
crisi, no?
Clar, si continua sí que serà un crac, però això ficava la comparació de l'equip de futbol, no? Quan perd un partit no és una crisi si guanya els següents, però si els següents els perd sí que és una crisi. Llavors, a partir d'ara, el que passi... Clar, el problema sobretot de la borsa és que ha estat 4 anys pujant i hi ha molta gent que ha guanyat diners. Però no perquè hagis guanyat diners quan la borsa puja vol dir que en sàpiguis. Perquè, clar, evidentment, és el més fàcil guanyar diners si
però
puja.
Però una pregunta, Josep...
I ara, clar, molta gent hi ha anat ficant diners perquè s'anava engrescant. Però si ara comença a baixar...
Molta gent inverteix en borsa, eh? La veritat, ho coneixes una mica? Perquè dona la impressió que amb les nòmines que cobrem justetes, a més és com un joc, no, això de la borsa, eh?
Sí, però no...
Ens afecta molt a tots, perquè el Jordi deia que qui té un pla de pensions el pot afectar.
Pot afectar el que té un pla de pensions.
Sí, com? Sí. Pots explicar així de manera didàctica com fas, com li pot afectar?
Bueno, a veure, depèn del pla de pensions, com estigui negociat, com està subjecte a... Bueno, el que estigui subjecte, no? Però evidentment els tipus d'interès afecten el pla de pensions, però això ja és una cosa que no és conseqüència de la borsa, és el contrari, no? Sí. La borsa és conseqüència dels tipus d'interès que són
el
que marca tot.
Jo, per exemple, tinc molts diners, m'ha tocat la loteria d'allà a la Bisbal, no ho digueu a ningú, eh? I m'ho vull fer un pla de pensions, no? I poso doncs, 100.000 euros, eh? 100.000 euros en un pla de pensió. No et dona allà un rendiment fixe? Ells que et juguen amb els teus diners?
No, però...
És el que et diu el Josep, segons com posis el teu pla de pensions, segons
com el negocis.
És a dir, tu indirectament estàs ja en la borsa.
No té per què.
Tu no, però els teus diners sí.
Clar, el problema és que si fem un pla de pensions és un actiu, no? Però podem fer altres coses, altres tipus de dipòsits, subjectes amb els interessos a la borsa o no. Però clar, el que fem ara serà diferent del que faríem fa 2 mesos.
D'acord.
Perquè la situació és diferent, no?
A vegades més val Sí, poc ambiciós. Jo penso que, saps allò que dius, más vale poco pero seguro, no?
Jo crec
que... en mano que... Sí. Bueno, una part de... Bueno, la gent que té pares, una part... Però vull dir que jo penso que amb aquestes coses, almenys el meu sentit,
sí,
és
però,
a dir...
És que, sí, tens raó, però tens diferents maneres d'invertir. Pots invertir amb risc, amb mitjan risc o gens de risc. Llavors és això que dius tu, gens de risc, t'assegures uns interessos una mica més baixos, però te'ls assegures. Amb mitjan risc fas unes variables i fas unes de fixes. I alt risc, doncs són els d'alt risc.
Doncs ho pots ficar tota la borsa si ets molt d'alt risc.
Una dona d'alt risc.
Sí, dalt del tot. Jo he de confessar que és com si parléssiu xino. I que quan veig la tele amb aquelles fletxetes que van a punt i que això, menys no sé què, i allò que surt a dalt, el Dow Jones aquell...
Dow Jones, ai, sí. Estàs a punt de dir el cojones.
Sí, anava a dir però l'havia arreglat. Sí,
no, Dow Jones, allí posa Dow Jones.
Dow Jones aquell, i l'Ibex i tot allò, em sona verdaderament a xino a mi. No entenc res.
Però Rosa,
perquè com... els que cobrem la nòmina i es pot dir que te la gastes quasi tota, vull dir, no hi pots fer res amb tot això. Mm. Ja no fas cap de replec de quarto.
Tenim una altra trucada. Una altra trucada, Rosa, dos,
vale,
eh?
Vale.
Molt bé, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En qui parlem?
Soc el Jesús Torralba, què tal?
Hola, Jesús. Mira, tenia raó la Montserrat, diu ens escolta l'alcalde.
Sí.
Digues, Jesús.
Com cada dissabte.
Molt bé.
No, home, jo del tema dels plans de pensions que esteu parlant, si em permeteu, jo voldria opinar sobre el particular, que en l'època actual, si alguna persona contracta un pla de pensions... el que s'ha de fer és contractar algun pla de pensions assegurat, que es diu. Mm. Que, en definitiva, el que, tot i que els interessos o la rendibilitat que et pot donar aquest pla de pensions és una mica més justa, és més baixa, però, si més no, te n'assegures que les possibles oscil·lacions de la borsa no t'afectin. Per tant, tu saps, el dia que contractes un pla, habitualment aquests plans acostumen a ser un número determinat d'anys, 8, 10, o els que siguin, saps que quan passi aquest termini de temps et trobaràs els teus diners més uns interessos, siguin curts o siguin baixos o no siguin massa alts, però no corres el risc de que no guanyar interessos i, a més, que no trobis més diners que has anat invertint. Això en una època com l'actual. En altres èpoques en les quals hi ha oscil·lacions, hi ha beneficis en borsa, doncs perquè l'economia és guanyant i, en fi, doncs val la pena sempre deixar-se assessorar per alguns, bueno, per entitats financeres o alguns experts, per determinades inversions en plans de pensions, siguin en aquells mercats, en aquells tipus de valors que efectivament veiem que tenen capacitat d'oscil·lar a l'alça, però sempre observant què passa. Perquè en el moment que veiem que en aquests mercats hi ha perill, el que has de fer és sortir, però ràpid. I res més.
Res més, de la nostra persona de la que ens ha trucat, la Montserrat, volies comentar alguna cosa? Perquè ella t'emplaçava, o prefereixes parlar amb ella personalment?
No, jo m'estimo més parlar personalment, perquè
bé,
aviam, aquestes qüestions, generalitzar-les, jo tampoc no voldria fer-ho. I el que hem de fer és mirar si és una situació puntual o si efectivament és que, jo què sé, algú doncs ha canviat un criteri i aplica un criteri de molt més rigor que s'aplicava fa no res. Per tant, jo penso que val la pena mirar quin és el tema, parlar-ho, i efectivament, si s'ha de modificar alguna cosa, es modifica, i si no, pues s'aclareix.
Molt bé, Jesús. T'agraïm que siguis un bon oient del programa, eh?
Sí.
Que li vols dir alguna
cosa? No, ja ho diré, és igual, ja pot petjar. Jo expliqué que tinc una situació d'un pla de pensions.
Molt bé, Jesús. Adéu.
Adéu. Bon dia.
Bon dia.
No, a mi va passar, vull dir, jo vaig fer un pla de pensions, va arribar a la jubilació, no ho vaig treure tot perquè no ho necessitava tot, vaig deixar-li uns diners i ara ja no els puc treure. Són pels meus herederes.
Ah, sí?
Ostres.
A veure, no el pots treure?
Hi ha 90.000 pessetetes allí que no els puc tocar.
Intocables. I pels hereus?
Pels hereus. Jo no hi poso ni 5.
Mira,
me'n fas hereu i m'ho dono. Llavors jo vaig justificar que no tenia hereus directes i que, per tant, no els podia heredar ningú i que els necessitava jo, i no hi ha manera de treure els diners aquells d'allí. Cada dos mesos m'envien un paper dient que tot està igual, al contrari, cada vegada em vaig perdent.
Clar, i per què no declares un hereu teu, Jaume, per exemple,
estic disposat a ser
que heredi abans del descens i llavors que
del
t'ho donguis.
Ho has dit bé, abans del descens. Del descens.
Joder!
Per no dir una altra cosa.
Descens, dir que ascens, tècnic, no? Que tècnic.
Ho trobo tan poc lògic que no em dóna la gana de fer-ho, perquè m'ho han de donar clar, a mi, no, jo no tinc hereus
però,
directes.
Però, Rosa, el devia, això devia ser una de les lletres petites de quan va...
Això deu ser allò petit que no,
tan petit que no hi arribava.
Que no acabes de llegir.
Que no acabes de llegir mai.
Com les targetes de crèdit. Però és que
és il·lògic totalment, perquè encara de dir tinc fills, doncs jo, clar... Perquè si tens fills, doncs vol bé a hora d'aran. Però jo no en tinc de fills.
Ma, ara me pots fer fill teu. Vull dir, jo sí, estic ben disposat. Què són 900.000 euros, no?
Això no s'ho havia acudit. Això 900.000 euros. Hauré d'anar al notari, hauré de fer tota la història, clar.
I potser ho perdràs amb el notari.
Amb el notari ja se me'ls emportarà.
El notari ja se te n'emportarà.
Se m'emportarà els quartos.
Escolta, i una cosa... Josep, a mi m'ha cridat l'atenció que aquesta setmana sortia el compte de resultats d'una... Me sembla que era d'Inditex, els famosos del Zara, no? Que, bueno, que va vient en popa, però en canvi les seves accions també s'arrossegaven a la baixa. Clar, pels pocs entesos pensàvem que si una empresa va bé, les seves accions van bé. Si una empresa no pita, les accions no piten. I sembla ser que això és una altra lògica.
No, sí, això que has dit
sí o no?
És molt lògic. És molt així, lògic. Si hi ha beneficis, les accions pugen. I si no, baixen. El que passa és que la borsa, els mercats, anticipen els efectes. I la gent ja sabia, que ja preveien que Inditex tindria beneficis i per això ja venien comprant i les accions venien pujant. Què ha passat? Quan han tret beneficis, eren... beneficis alts, però menors de lo que el mercat, de lo que la gent pensava. I llavors, com que havien anticipat uns beneficis majors, les accions han baixat.
Sempre és anticipació.
El mercat normalment anticipa... Això és el mateix que els tipus d'interès. Si els tipus d'interès baixen, la borsa puja. Però si els mercats, la borsa, ja preveu que baixaran, ja va pujant. I si llavors resulta que no baixen o baixen menys del que es pensaven... en lloc de pujar, la borsa baixa. Els mercats ho anticipen, no fan...
La Rosa fa una cara de descreguda,
sí,
però...
total, i jo total vaig de...
És un merder impressionant.
No sé si a la nostra comarca tenim tants bolseros. No sé, vaja.
Algú ja ha dit que juga a la borsa.
Sí, n'hi ha.
No dic que n'hi haguin molts, però n'hi ha.
Escolta, però és famosa aquella frase que deia Rockefeller, no sé si Rockefeller o Henry Ford el neteja botes, abans del crac del 29, quan el neteja botes li diu, tinc intenció de comprar, i llavors ell va pensar, ara vendré jo. Doncs això, sí, pot, això pot ser, eh? O és una llegenda urbana?
No, perquè em va cridar molt l'atenció. Que cert,
és una mica depriment, aquesta frase. O sigui, sí, i el fet, o sigui...
Sí,
que...
però t'està indicant
però,
que...
Vull dir, però jo que estic a dins la mateixa... actitud cara de la Rosa, o sigui que...
No borses.
Exacte, no borses, o sigui, em sembla també terrible. O sigui,
la borsa del pa, sí.
Exacte. O sigui...
I no està foradada.
S'ha de reivindicar la borsa de roba.
Exacte, això.
Borsa de roba. Sí. No.
La borsa de roba.
Estan revolucionades, eh? Calma, senyores, calma. El Jordi també portava els deures.
Amb la carmanyola, peix.
Quina manera de relacionar temes, no? Aquí el medi ambient, la bossa del medi ambient...
I ara ve el medi ambient.
Sí, exacte. Però per cert, espereu un moment, hem de donar dues notícies. Una l'he vist a la intranet de Falset i l'altra l'he vist al diari de Tarragona. El diari de Tarragona diu que la variant estarà acabada en 2 mesos.
2 mesos.
Quina?
La variant de Falset.
Aquesta maca que fan?
Sí, sí. 2 mesos.
L'aqueducte de Segòvia, li diu algú. Sí.
I que la Fontvella, que per això m'he ve aquí una mica implicat, comencen les obres dilluns. Les obres per acabar d'arreglar...
El carrer.
El carrer, posar l'enllumenat, no sé si s'hi posarà, però bueno, arreglar el carrer i deixar-lo una mica més ben arreglat del que està, sí.
Molt bé, doncs dues notícies interessants
I llavors una curiositat, perquè el Jaume de quan en quan me pregunta algo sobre electricitat, sobre centrals i tot.
Perquè és un home que domina molt el tema, eh? Home, és la mà dreta de Pizarro, a Falset, no? Sí. Hernán Cortés, eh?
Ei, Pizarro, no fotem,
No, però bueno. Hi ha gent que s'ho creu, perquè el que diem a la ràdio...
Sí, doncs que no s'ho creguin.
Que no s'ho creguin, eh?
Fixeu-vos una cosa, encara que el Pizarro hagués sigut president d'Endesa, jo treballo amb una empresa que està tutelada per Endesa, hem de pensar una cosa, que el Pizarro només ha sortit a la palestra quan s'ha negat a la OPE, que hi havia de gas natural. Abans era un simple gestor normal i corrent. Només ha sortit ara quan se va negar a fer la OPE.
Ha estat una qüestió política.
Exacte. Sí, però de gestor, què vols que et digui? Sí. Deixem-ho així.
Bé, deixem el Pizarro...
També qui el va posar allà va ser el PP, precisament.
Qui el va posar?
José María?
Sí, sí, sí,
sí, totalment.
Va ser qui va decidir...
El José Mari?
El president de la Telefònica, el president d'Entesa i d'altres...
Sus amigos.
Privatitzades.
La privatització i los amigos.
Que anaven a col·legi junts.
Sí. Bueno, simpaties. Anar a col·legi, veus com ajuden a col·legi?
Va bé, va bé.
Fas bueno, bones amistats.
Exacte. I la curiositat que portava és el dia més fred de l'any i el dia més calorós de l'any. El dia més fred de l'any va ser el 17 de desembre del 2007, clar, parlem de l'any passat, que va haver unes puntes molt elevades de potència.
De consum elèctric.
De consum elèctric. I don la casualitat de que el dia més fred i el dia més calorós és quan menys vent fa. I ho comentàvem perquè portava unes gràfiques en la producció d'energia eòlica i la producció d'energia total. Llavors, la producció d'energia eòlica és molt baixa quan fa més fred i quan fa més calor.
Curiositat.
És una curiositat.
Ah, està molt bé, veus?
I deies que encara consumim molta o produïm molta electricitat pel carbó, no?
I produïm bastanta electricitat pel carbó. Tenia aquí unes notes que ho posaven.
Oh, més que per energia nuclear, me sembla, no?
La potència, sí. La potència feta pel carbó a 31 del 12 del 2006, perquè la del 2007 no l'he agafat encara, va ser de 11.400 megawatts. I quan la nuclear només va ser de 7.700 megawatts. I, clar, el carbó que tenim aquí a Espanya no és un carbó massa bo i per això encara contaminem una mica.
Sí, la famosa pluja àcida pot ser que tingui relació amb el carbó.
Verem.
I altres pluges, potser.
Clar.
Déu-n'hi-do. Per tant, m'estàs dient, Jordi, que ara per ara es necessita la nuclear. Ens agradi molt,
no dic que es necessiti la nuclear.
Però no se pot prescindir.
No es pot prescindir en aquest mateix moment. I si en tinguéssim un altre més, no dic aquí que la podríem fer a Valdecaballeros, per exemple, que ja n'hi ha allí dos de fetes i no les fan servir. No funcionen.
Ah, no funcionen?
No funcionen. N'hi ha allí dos amb els edificis i amb tot i no funcionen perquè va arribar la moratòria nuclear. Sí. Però les tenim, hi ha el material. Només cal arreglar-les una mica, tirar-les endavant i produir. Perquè tot i amb això... aquests dies de potència més elevada vam haver d'importar, ara no ho tinc aquí, però vam haver d'importar llum de fora.
De França?
De França, perquè és on estem connectats.
Interessant aquesta aportació, has fet molt bé els deures, eh?
Ja a mi m'han pujat el rebut de la llum, una bestialitat.
Ah, sí. Perdoneu.
Perquè jo tinc tota la casa, a casa meva no hi ha res de gas. O sigui, la instal·lació, quan vam fer les obres, és tot elèctric i clar, ens calentem amb electricitat. I això ha sigut una clavada que, comparat amb l'any passat, com 200 euros més. O sigui, una factura de la primera de l'hivern de 500 euros.
Doncs per què no t'ha vingut res de la contribució urbana? Perquè era un dels temes que aquí al poble en parlaven, eh? Que hi ha hagut gent que m'ha dit, aneu de parlar, ja en parlarem.
Perquè ni ara podem parlar un altre dia, perquè això és
parlarem,
delicat.
Parlarem, sí. Vull dir, és...
Jo que vingui algú de l'Ajuntament,
sí, sí,
no?
Potser hi pot venir... A mi no m'ha afectat molt, però sé que hi ha hagut gent que li ha afectat bastant. No?
A veure, una pujada es pot fer una pujada normal i lògic, perquè s'hauria de pujar.
I és llei de vida que tot pugi.
Clar, llavors...
Menys les pensions.
Sí, però això de discutir si ha de pujar un 0,8 o un 0,6, no m'hi poso a discutir. Sí. Jo el que em poso a discutir és una cosa que m'ha tocat a mi, per cert, és que t'apunten uns metres quadrats que no tens.
I llavors... Virtuals.
Sí, i llavors pagues per uns metres quadrats que no tens. I dic, escolta, vinc a arreglar això que no tinc aquests metres. Hi havia poca diferència, potser era un o dos menys, però són un o dos que no tinc. I em va dir, no, com que està dins del marge d'error, és igual, això no t'ho arreglarà. Dic, però ho pago, no? Diu, sí, vale, jo sóc un. Quants mos trobem amb aquest error i amb aquest marge? Perquè no és menys, sinó és més. Quants mos hi trobem i quan paguem de més a l'Estat? Pensem en això per un altre dia.
I pensarem per un altre dia, Jordi? Sí. I si els nostres oients ens voleu trucar, ja ho sabeu, que avui ens han trucat dos, però ens hauríeu de trucar més sovint i amb més ganes.
Bueno,
jo portava una bona notícia.
Bé, ja
jo portava
bé.
Una gran notícia per aquesta setmana.
Vinga.
El Premi Ramon Llull.
Vaja.
I em sembla que és una cosa realment positiva.
Sí, la
podríem dirigir sobretot a Ciudadanos, a gent de més enllà del riu Sénia, que es pensen que aquí el català, llengua d'imposició, ho veieu? Una senyora d'origen magrebí ha guanyat el premi més important
de les lletres catalanes.
Jo em pensava que no érem gent d'integració, eren allò aldeanos, provincianos, i que nos miramos el melic, però veig que no.
El melic.
A lo millor només excluïm a segons qui, potser.
Algú que potser es vol excloure?
Exacte.
De totes maneres, jo ja us vaig explicar el dia aquell que vaig a Extremadura, una de les coses, perquè clar, hi havia bastanta gent que em va venir a saludar, moltes dones i així, que havien, bueno, dones perquè només eren dones, i que havien viscut a Catalunya, no? I que a més s'estimaven Catalunya i deien mai a la vida ens hem sentit excloses, ens sentim orgulloses d'haver viscut allà, o sigui, de tot l'aprenentatge, d'haver après una altra llengua, hi havia alguna que encara el parlava, o sigui que... I d'això, vull dir que realment... El que passa és que, per això, quan a vegades us fiqueu amb els de Barcelona, que un dia...
Avui no els hi han posat, eh?
Algun dia avui no han dit res, encara.
És raro.
Algun
raro.
Dia m'han dit a la ràdio i ja està bé com et donen llenya amb Barcelona.
És veritat, Dolors, les carreteres estretes per arriar a Barcelona, eh? Fer-les més estretes.
Així pot ser anirem menys a Barcelona si molestar més estretes.
De totes maneres, o sigui, el que és important és no crear amistats. O sigui, jo penso que tota aquesta gent que fomenta l'odi i l'enfrontament i tot això és que...
Dolors, a mi, però a mi me sorprèn que gent que sembla intel·ligent, els de Ciudadanos, no crec que... A més, és un senyor que també estudi...
No, són Ciutadans.
El senyor Rivera, en carrera, que es pugui creure el que diu, el que predica, eh?
Doncs potser llavors és que no
que se pugui creure.
Però és que, perdona, que tinc la intel·ligència no la dona als estudis, perquè tu pots estudiar molt i ser més burro que una soca.
I la Rosa
que i gent que no té estudis, ser savi.
La Rosa que està en mestre, Rosa, que suposo que vau tirar endavant, no? Rosa,
ja que tenen molts estudis i són ben rucs.
Però no em miris, Emi, no em miris. M'estàs mirant, eh?
I hi ha gent ben humil i ben senzilla, que pots parlar de tot i que tenen una intel·ligència natural que et quedes bocabadat.
Aquesta gent que trona contra la immersió a les escoles, que a mi em sembla que...
Ja es desperten, després de 10 anys que fa que es fa la immersió.
Sí, però vull dir, ara...
Els hi vindrà el mal de ventre.
Com és que els hi ve ara el mal de ventre?
Res.
Perquè ara hi ha eleccions.
Perquè ara interessa?
Ara hi ha eleccions i els hi ve el mal de ventre.
Jo trobo a faltar en aquests temes més testimonis particulars, perquè veiem molt els polítics que diuen sí, perquè aquí la gent no pot fer això, perquè aquí no hi ha llibertat per fer allò altre.
Sí, la gent hauria de sortir
més al carrer.
Jo trobo
a faltar gent que digui, mira, jo estic en un cas d'aquest.
Tens raó, sí, tens raó.
Perquè no la veig, aquesta gent.
Clar, per això us ho dic.
Potser perquè no visc en una gran urbe on... com pot ser Barcelona, on hi hagi més diversitat.
No, però... si parla tothom en castellà. Però si parla tothom en castellà. El problema és que tenim la mala costum de parlar en castellà. O sigui, aviam, tu per educar...
Tu te'n passes al castellà, també?
No, quan...
I la Rosa, també?
No te'n dones compte...
Això ho he llegit.
Però
ho he llegit
de
gent que mos acusa de que mos passem a parlar en castellà. Tranquils, no us preocupeu. A partir d'ara, ni un castellà.
No te'n dones compte i potser entres en un taxi i dius bones tardes, no?
Perquè sents la copa i el taxi.
No, però inclús allò que a vegades veus que estàs tu fent les catalanades de tort i l'altre també dius, si som catalans els dos, o ara amb això dels mòbils, de repent, tu estàs parlant amb el mòbil i dius, que aquí estem fent l'esforç, perquè en el fons hem sigut ben educats, és una societat ben educada i que fèiem l'esforç d'intentar entendre'ns.
Doncs llavors resulta que som tontos de tan ben educats.
Clar.
Però a veure, jo, la primera paraula, sempre que parlo amb algú en un restaurant o en qualsevol lloc, la primera paraula sempre la dono en català.
Jo també.
Però si no et contestem en català, reconec que me solgo canviar al castellà.
No te n'adones que canvies.
És a dir, ho feu tots.
I no hauríem de canviar.
Ho feu tots i totes.
No, jo sí.
No, però és que clar, és que si...
El Toni també ho fa,
si no canvies, també pot ser algú arribat de fa poc, que encara no domina.
Sí. A mi el que, quan algú se'm posa xulo, llavors sí. O sigui, quan nosaltres... Què dice? Dius, hola.
Llavors treus la bandera i treus pilós.
Però si no, tampoc no tinc massa problema.
Però jo, la Rosa, que ha estat molts anys...
Moltes vegades et diuen, parla en català, habla en català, que ja t'entiendo.
Sí, però si t'ho diuen, bé.
Sí, exacte.
Però si no, jo trobo que tampoc... Tampoc passa res, perquè canviem el castellà amb una persona que l'important,
al
cap i a la fi, és que ens entenguem.
Però és la tonalitat en què et diuen, si et plau.
Exacte, és el toc que et responen.
Si veus una persona afable que no t'entendrà en català, doncs escolta, parli en castellà, que no passa res. Però en canvi, si és una persona que vol que li parlis en castellà perquè pels seus dallonses, doncs llavors...
A mi a vegades, a Barcelona el que em passa és que quan hi ha algú que et pregunta algun italià o italiana, que et pregunten alguna cosa, que s'esforcen amb el seu espanyol no, i tal, i li contesto en italià, i ens segueixen contestant amb el castellà malament. O sigui que... I dius, no, si... Capisco
italià.
Però una cosa, la Rosa que té el culpalat d'haver estat en barris així... doncs, destacats de Tarragona, on la gent majoritàriament deu parlar en castellà, no? A Bona Vista. Vosaltres fèieu l'escola en català. I cap problema.
Cap problema.
I consideres que és positiu.
Les mares te venien i deien que volia que el niño aprengués el català, que si no després no trobaria feina.
Veus? El castellà ja el saben a casa.
El castellà ja el sabia.
No separaves a ningú ni empobrecies culturalment a nadie.
Al contrari, que la gent se sent orgullosa. Aquesta generació que no va aprendre
el
català...
Fa molts anys que la prova es va fer de voler català en castellà, uns els catalans, els castellans, i això era marginar, era separar el canyal.
Doncs és el que demanen... Com és que ho demanen aquesta gent, això?
Perquè estan tocats del bolet.
Perquè no viuen aquí.
Amb aquesta frase de la Rosa haurem d'anar acabant, eh? Estan tocats del bolet, a veure si ens truquen, aquests tocats del bolet, però hem d'anar acabant, perquè tant el Toni, com el Jaume, com la Rosa, com el Josep i com el Jordi, ens espera, i la Dolors, ens espera un bon dinar, no?
Sí, bueno,
sí. Demà és el dia de Sant Blai.
Sí, un bon dinar ens espera.
Que Sant Blai curi el mal de gola, i com deia la meva avi, sobretot les llengües traïdores, deia.
I avui digues la dita, ah, sí. Si la Candelera bé, plora,
l'hivern és fora.
Si la Candelera viu, l'hivern és viu. Tant si plora com si riu, el fred
és viu. Bona Candelera, bona Sant Blai.
La biblioteca.
La biblioteca celebra l'aniversari. Felicitats.
Veus, no hi havia pensat de comentar-ho. Ahir vaig anar als contes per a gent gran i molt bonic.
Doncs...
Us aconsello que el proper divendres que en tornin a fer, hi aneu.
En quina hora ho fan?
A les 8 de la tarda.
Qui els explica, la Montserrat?
No, va vindre una noia de fora i va fer un... 3 o 4 contes.
8 de la tarda.
8 de la tarda.
Molt bé. Ens hi apuntarem, el divendres. I a la gent de Cabassers, bona festa major de Sant Blai, eh? Gràcies a tots. Adéu.
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 Adéu. Adéu. Adéu.